11 i 14 minuts, donem la volta a la truita avui. Marc Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia de nou.
Avui comencem amb les cròniques d'en Casanovas i després el John Sindreu.
Ah,
i donem la volta.
Bé, un canvi d'ordre, però ja està bé, no?
Tampoc és tan exagerat
i
en
tant
aquest
que
cas.
No.
I avui, Marc, no parlem d'un explorador, diguem, pròpiament dit, sinó d'una persona molt interessant.
Exacte.
Però una mica diferent al que estem acostumats.
Sí, l'última vegada que vam fer unes cròniques va ser ja diferent. Vam fer a Gandhi, però també era una persona que havia tingut una vida... intrèpida és poc,
sí, sí.
I en el cas d'avui doncs no parlem d'un explorador sinó d'un escriptor, però que ja veureu que també es va fer un fart de viatjar i d'una forma doncs, brutal, intrèpida i d'una forma diferent de fins a les que hem conegut ara.
O sigui, de qui parlem?
Doncs parlem ni més ni menys que de Antoine Saint-Exupéry, que és el autor del Petit Príncep. Si us sembla, per conèixer més en profunditat aquest personatge, marxem cap a França l'any 1900. I un cop ben situats a la bonica ciutat de Lió, un 29 de juny d'aquell calorós estiu de 1900 naixia el nostre protagonista d'avui. Estem parlant d'Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, o més conegut també, com he dit abans, Antoine Saint-Exupéry.
Més curt.
Sí, més curtet, més fàcil. Algunes persones, doncs, que, com ja hem dit, el nom potser no els hi sonava tant, però quan hem dit que era l'autor del Petit Príncep, jo crec que tothom ha dit, home, i tant... Però bé, Saint-Exupéry va néixer en una família procedent de la noblesa francesa i sense anar més lluny, el seu pare encara va ostentar el títol de vescomte. Va ser el tercer de cinc germans que van créixer feliços en aquella França d'inicis del segle XX, però, malauradament, l'any 1904 aquesta felicitat es va veure truncada per la mort del pare d'Antoine en un accident de cotxe, deixant a la seva mare com a l'encarregada de l'educació dels cinc fills. I fins que va tenir 10 anys, el nostre amic va passar els seus dies vivint entre dos castells que eren propietat de la seva àvia i d'una de les seves tietes, que, escolta, no està gens malament per un nen d'aquesta edat viure en un castell,
Ostres, jo t'he agradat dur, casa nova.
Mare meva, jo m'ho hagués passat a pipa, corrent pels passadissos, inventant-me històries i fantasies, que després, naturalment, la fantasia va ser un dels punts importants en l'obra d'Antoine. A finals de 1909, però, la seva mare va decidir instal·lar la família Alemans, regió d'origen del seu pare, i allà el petit Antoine va estudiar a l'escola Notre-Dame de Saint-Croix. No seria fins al 1912, en unes vacances a Saint-Maurice de Remens, on va descobrir una de les seves grans passions. No sé si t'imagines quina pot ser.
Doncs ara mateix no hi caic.
A mi em va sorprendre molt el descobrir-ho, perquè ara la gent podia pensar, home, l'escriptura, no? Doncs no va ser una altra que l'aviació. En aquell estiu...
Home, també t'he sentit, segons el llibre.
Exacte, però et deixa una mica desclocat al principi. En aquell estiu va descobrir el nou aeròdrom que acabaven de construir a la zona i amb només 12 anys s'escapava amb la bicicleta per anar-hi a passar hores i hores observant els avions i també preguntant i conversant amb els mecànics sobre aquelles increïbles màquines que volaven. Un dia va acostar-se al pilot Gabriel Salvez dient-li que la seva mare li havia autoritzat a efectuar el seu bateig d'aire, la qual cosa, evidentment, era mentida, i finalment va ser el jove Gabriel Problewski qui va accedir a pilotar l'avió i fer-lo volar. Era la primera vegada que volava i bé, per tant, ja us podeu imaginar l'experiència i l'emoció que va experimentar el nostre protagonista i va escriure un poema donant fe de la seva passió pels avions que, si us sembla, llegirem curt i deia així: les ales tremolaven sota la brisa de la tarda, el motor del seu cant gronxava l'ànima adormida, el sol s'apropava al seu color pàl·lid. Però Saint-Exupéry li va tocar viure una època d'allò més convulsa. Era el 1914 quan va esclatar la Primera Guerra Mundial i la seva mare va ser nomenada infermera en cap de l'hospital militar de la seva localitat. Tot i així, ella sempre va estar molt pendent de la formació dels seus fills i primer els va fer ingressar com a interns a un col·legi jesuïta. Allà Antoine va dedicar-se intensament a escriure i, malgrat els seus estudis eren més aviat mediocres, va aconseguir guanyar el premi de narració del Liceu amb una de les seves redaccions. Per tant, podem dir que ja apuntava maneres. Però els germans Saint-Exupéry no se sentien còmodes en aquella escola i per això, en 1915, la seva mare els va enviar al col·legi francès de Friburg, a Suïssa. Aquest centre era un dels més moderns d'Europa, on la creativitat hi tenia una importància capdalt en els estudis. Allà Antoine i els seus germans s'hi van trobar d'allò més bé i van teixir amistats que els durarien per sempre més. El 1917, amb penes i treballs, això sí, i amb la guerra encara per acabar, aconseguia treure's el batxillerat i, curiosament, les notes més dolentes són aquelles, o van ser aquelles, amb matèries literàries. Però la desgràcia va colpejar de nou Antoine i és que el seu germà i confident, François, va morir víctima d'una pericarditis, és un problema al cor. I sense cap mena de dubte, la mort del seu germà va marcar el seu pas d'adolescent a adult. El 1919 va voler apuntar-se a l'escola naval, però de nou, ironies del destí, els resultats en les matèries literàries van ser considerades insuficients, mentre que els de les científiques molt bones. Decebut, va inscriure's com a oient lliure en la secció d'arquitectura de l'Escola Nacional Superior de Belles Arts a París, i la fortuna de la família després de la guerra ja no és la que havia estat, i Antoine ha de viure aquest temps a casa d'una cosina i realitzar petits treballs per mantenir-se, com per exemple fer d'extra en una òpera, que també és un treball com a mínim interessant.
Seria xulo això, fer-ho, eh?
Sí, sortir per allà fent una mica de teatre i òpera, doncs, a París aquells anys, doncs, no està gens malament. És en aquesta època on Antoine viu un dels moments més baixos, però una crisi d'identitat al veure sense un projecte de vida clar i sense perspectives de futur. D'aquesta manera, la seva intensa activitat poètica d'aquest període és el reflex d'aquest temps melancòlics i difícils que viu. Però, ben aviat, les coses van començar a canviar. I és que ja som al 1921 i en aquest any al nostre protagonista li toca fer el servei militar a Estrasburg. Allà té la sort de desenvolupar tasques de mecànica al 2 Regiment d'Aviació, a més decideix prendre cursos de pilotatge pel seu propi compte i, atenció, perquè el juliol d'aquell mateix any, sol als comandaments d'un avió, aconsegueix fer-lo aterrar amb precisió mentre l'aparell està en flames.
Ostres, un virtuós dels avions.
Un virtuós perquè recordem que no havia pilotat abans, sinó que havia pres cursos en aquell mateix any. Per tant, déu-n'hi-do, jo no em veuria en cor de fer aterrar un avió en flames.
Només res el que saps i ja està.
I, naturalment, aquest greu incident permet revelar la seva sang freda i destresa com a pilot, encara que també se'l recorda com un pilot a vegades distret que es perdia boca badat en la immensitat del cel o que es deixava de recollir el seu tren d'aterratge. Això també eren problemes a vegades. Els seus companys van posar-li el sobrenom de Pic Laloon per la forma prominent del seu nas i perquè sovint acostumava a tancar-se en si mateix. A partir d'aquí, Saint-Exupéry va fer la carrera en l'aviació militar amb més cursos d'entrenament, primer com a sostinent i després com a pilot militar promocionat a caporal, o sigui que poca broma amb el company Exupéry. Però el 1923 pateix el seu primer accident d'avió i es fractura greument el crani, havent de ser desmobilitzat per tal de recuperar-se. No obstant això, una vegada recuperat, planejava tornar a l'acció, però la família de la seva promesa, Louis de Villemorin, li ho va prohibir. Després d'aquell accident i de la prohibició de tornar a l'exèrcit, va començar un llarg període d'avorriment en un despatx com a controlador de fabricació. I és que el canvi va ser brutal, de passar a pilotar avions pel món a estar-se tancat a un despatx. I aquesta nova situació va afectar la seva relació amb Louis de Villemorin i, finalment, la relació es va trencar. El 1924 va fer de representant per dues empreses de camions i podem dir que no va ser la seva millor feina. I és que en un any i mig de feina tan sols va aconseguir vendre un camió.
No pot ser.
Doncs està clar que el tema comercial no era el seu fort. Mentrestant, tot i els problemes laborals, sentimentals i, lògicament, també amb la beguda, Saint-Exupéry segueix intensament la seva producció literària amb diferents obres i poemes. I, per fi, el 1926 arriba un altre cop de sort pel nostre amic, és que el contracten com a director d'explotació de les línies de la companyia Aeropostal que transportaven correu entre Tolosa i Dakar. És llavors, quan tornen a pilotar, va escriure el seu primer llibre, L'aviador. A partir d'aquell moment comença una època intrèpida de viatges amunt i avall, de Tolosa a Alacant, passant per Dakar o també amb llargues estades al Marroc, fins i tot amb estades llargues pel desert on va estavellar-se i va ser salvat per una tribu local.
Sí, de moment contem dos accidents d'avió.
Dos accidents d'avió, més l'accident amb flames i, i altres moments que segurament no estan explicats, però que de ben segur va patir. No content amb els viatges per Europa i Àfrica, va agafar l'avió per contribuir al desenvolupament de la companyia a l'Amèrica del Sud, a la Patagònia, i durant uns anys va sobrevolar aquelles terres. Mentrestant, la seva obra literària anava creixent i el 1931 la seva segona novel·la, Vol de nit, on narrava les seves experiències a l'Argentina, va ser un èxit total de vendes. Finalment, aquest mateix any es va casar amb Consuelo Sunsin Sandoval de Gómez, escriptora i artista de El Salvador, i la seva dona seria model per al personatge rosa temperamental del Petit Príncep. Per tant, doncs aquí també tenim una altra referència, però malauradament la companyia d'avions no va sobreviure i Antoine es va dedicar amb més intensitat que mai a l'escriptura i al periodisme, sense deixar mai de banda els vols amb avió. La seva feina de periodista li va permetre viatjar arreu cobrint grans esdeveniments, viatjant a Vietnam, a Espanya l'any 36, amb el ple esclat de la Guerra Civil, a Egipte o a Moscou, entre altres indrets. Amb només 14 anys, Saint-Exupéry va patir la Primera Guerra Mundial i allà, i ara, a la maduresa, amb 39 li va tocar combatre a la Segona. El mateix 39 és mobilitzat en l'exèrcit de l'aire en tasques de reconeixement aeri. Com bé sabeu, l'inici de la guerra és nefast pels francesos que han de firmar l'armistici. Amb això, Antoine no es rendeix i marxa cap a Nova York per intentar fer entrar la guerra als Estats Units i des d'allà, i per ràdio, intenta reconciliar les dues Frances del moment, la del govern de Vichy i la de Charles de Gaulle. Tot i això, la seva crida va ser insuficient. Un dels capítols que més m'ha estranyat de la vida d'Antoine Saint-Exupéry ha estat que en uns arxius nord-americans recentment oberts semblaria ser que els serveis secrets haurien considerat l'autor perquè ocupés el lloc de Gaulle. O sigui que la història podria haver estat molt i molt diferent arribat al cas, però bé.
Quin canvi, tu.
Sí, sí. En la seva estada a Amèrica va ser on va escriure la seva gran obra, El petit príncep, que sortia publicada a Nova York l'any 42, i és aquest any on es va instal·lar al Canadà i no va ser fins al 43 que va reprendre el servei actiu en l'aviació cap a Tunísia. Però ben aviat el van relegar del combat degut al seu malestar de salut i als seus continus accidents. Semblava que la seva destresa com a pilot anava de capa caiguda i va quedar-se a Argèlia fins a rebre noves ordres. Aquestes van arribar al 1944 quan el van tornar a cridar per una missió per anar a prendre l'Alguer a Sardenya. El 31 de juliol de 1944, a les 8 i 25 minuts del matí, Saint-Exupéry va enlairar-se de Còrsega cap a una missió cartogràfica sobre la vall del Roine. Estava sol a vora el seu avió, no estava armat i portava carburant per 6 hores de vol. A les 8 i 30 minuts va rebre l'últim eco radar i el seu avió es va estavellar a prop de les costes de Provença, fet que va significar la mort d'Antoine Saint-Exupéry. La mort del pilot i escriptor va ser un misteri durant molts i molts anys i no va ser fins al 2008 que Horst Rippert, antic pilot de Luftwaffe, l'aviació nazi de la Segona Guerra Mundial, afirmava haver abatut un avió aquell 31 de juliol en la zona concreta. Rippert volava més alt que Saint-Exupéry i va disparar-li. El pilot nazi va afirmar que si hagués sabut que Saint-Exupéry era a bord d'aquell avió, que era un dels seus autors preferits, no l'hauria abatut.
I si no hagués mort?
Si no hagués mort.
Vull dir,
aquesta és la...
I si realment allò que va passar era mort amb els avions d'aquest home? I si hagués hagut...
S'hagués salvat. Home, seria maco imaginar-s'ho. I bé, mira, podem quedar-nos amb aquest record.
Potser comparteix a saber illa amb Elvis.
Exacte. Mira, ens quedarem amb aquesta imatge de Saint-Exupéry salvant-se caient al Mediterrani i puguem tornar a escriure una altra de les seves grans obres.
Una vida apassionada, la d'Antoine de Saint-Exupéry. Marc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Però no marxis, que tenim per aquí ja el John Sindreu.
Doncs vinga. Ara.